d'un dels ciclistes professionals que hem tingut ací a la Safor. Ell és Cristian Climent, i clar, pues ha sigut, no ha fet la Volta Ciclista a Espanya concretament, però sí que s'ha dedicat al ciclisme professional, a fer també voltes, per exemple la de Portugal, i s'ha dedicat molt al ciclisme perquè és un dels aficionats, bueno, ha sigut un professional i és ara també un aficionat al ciclisme, que li encanta i que també està molt emocionat, en comenten pel Pinganillo, de que aquesta Volta Ciclista d'Espanya s'acabe en la platja de Xeraco. Tot i que ell és de Barx, eh? Cristian Climent, bona vesprada.
Hola, bon dia.
Escolta, com a ciclista professional que ha sigut, que els sembla que acabi esta Volta Ciclista ací a la platja de Xeraco?
Pues em pareix perfecte i crec que els aficionats al ciclisme, pues a tots mos agrada, i sobretot als xiquets, en fi, en general a tots. Crec que és positiu pel ciclisme i per la zona on acaba i tot.
Molt bé, clar. Comentava jo que tu eres de Barx, però no ho veuràs, en Barx o en la platja de Xeraco?
Pues bueno, les circumstàncies mos porten a veure-ho en la platja de Xeraco, encara que també m'hauria agradat veure-ho en Barx, però si no passa res estaré en la línia de meta i molt a gust allà i veure'n tu.
Molt bé, m'he escoltat a Cristian, el teu fill, tot emocionat, perquè a veure si li fa una foto o li firmen el mallot. No sé, a casa suposa que s'haurà contagiat això, no?
Bueno, sí. La veritat que el xiquet pues, també li agrada, no com a son pare, però també li agrada. I l'important, jo crec que pels xiquets és que facin qualsevol tipus d'esport, i en este cas, pues bueno, a mi m'agradaria el ciclisme, ell li agrada més el bàsquet, però
bueno,
que faig el que vulgui.
Està el nostre company Nacho Melló, que és el tècnic, que és entrenador de bàsquet, i està dient molt bé, continua en el bàsquet. Escolta, Cristian, com a ciclista professional pues has passat molts anys, no?
Realment com ha estat molts anys com a ciclista, però realment com a professional vaig només pues, poder disfrutar un any.
Vale.
Com a professional i bueno, fa ja molts anys d'això, però bueno, és una experiència que crec que queda pa tota la vida i bueno, i continuo lligat al món del ciclisme. De fet, la meva feina pues, és relacionar el ciclisme, i al final és una cosa que els que mos agrada pues, crec que és per tota la vida.
Molt bé, doncs Cristian, moltíssimes gràcies per atendre'ns, i ens vegem el dissabte ahir a la platja de Xeraco, a veure esta final d'etapa.
Molt bé, moltes gràcies. Per la crida.
Adéu,
bon dia.
Pues del 1986, els més aficionats a la Volta Ciclista ja s'hauran de recomptar, eh? Però al començat m'estoy volviendo loco poco a poco, que és del 1982, i ara teníem esta del Ritmo no pare, que era del 2002, veritat? Sí, del 2002, i ahí tenim esta Volta Ciclista que també està guiant-nos la part musical del programa d'avui.
El Betia y Caser.
Caser y el Betia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Pues toca grabar la cuña del Skoda Karoq de 150 caballos.
¿150 caballos? ¿No era un SUV familiar y versátil?
Sí, y ahora más potente o mejor precio.
¿Estás seguro?
Sí, muy seguros. Skoda Karoq, la versatilidad de siempre, ahora con 150 caballos desde 26.700 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Infórmate en skoda.es.
Ven a Skoda Jorro Import Gandía, Avinguda de Alacant 123, frente Dulcesol.
Hay sabores que se disfrutan y otros que se recuerdan.
En Restaurantes Vedrà, cada plato nace de la esencia del Mediterráneo. Una cocina de autor que fusiona la mejor tradición valenciana con la esencia de Ibiza, elaborada con los mejores productos del mercado. Todo ello en un entorno elegante y acogedor, amenizado con la mejor música, en la playa de Gandía, calle Vicente Calderón, junto al Hotel Gandía Palace. Este verano, reserva tu experiencia a través de nuestra web. Restaurantes Vedrà, playa de Gandía.
El Mediterráneo tiene una mesa esperándote.
¿Cansado de luchar contra las malas hierbas? Ponles fin con el herbicida Pixaro. Su potente fórmula actúa de forma eficaz para eliminar el pinet, la malva y la roquera, manteniendo tus espacios limpios y cuidados. Pide Pixaro en Agrosafor y descubre la solución que estabas buscando. Pixaro, cuando la realidad supera a la ficción.
Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 96-2802-087.
Ambra Llibres, una temporada cargada de emociones para introducirse en grandes historias y disfrutar de nuevas aventuras. Descubre todas las novedades editoriales en ambralibres.com. Puedes vivir más de una vida. Lee.
Atención. En Joyería Rosana estrenamos horario de verano. A partir del 1 de julio te esperamos de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 y media del mediodía. Además, seguimos con nuestra gran campaña de liquidación, con descuentos especiales en oro de 18 quilates y una selección única de diamantes, circonitas y piedras semipreciosas. No dejes pasar esta oportunidad. Joyería Rosana, carretera del Convent 4, Oliva. Calidad, elegancia y los mejores precios te esperan.
Oye, cariño, yo creo que tenemos que salir ya.
Ay, estoy aquí tan cómoda, papá. ¿Por qué no vas a por Javi y nos casamos aquí? Mira, 7 asientos, cabemos casi todos.
Di que sí a la confortterapia del nuevo Citroën C3 Aircross. Ya disponible en tu concesionario desde 19.040 euros y 8 años de garantía Wicker.
Citroën. Alcodar Motors, tu concesionario Citroën y Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía, y en www.alcodarmotors.com.
Que iba a volver a encontrarte en el metro o en la calle, pero jamás que iba a volver a encontrarme solo un metro de abrazarte.
Y continúen parlando de la vuelta ciclista, que ya saben que para la vuitena jornada acaba en la platja de Xeraco. I clar, ens centrem com afecta això a la mobilitat del municipi, fins a quina hora es podrà accedir a la platja, on es podrà aparcar. Pues tot això li ho preguntem a Pere Bofí, que és l'inspector cap de la policia de Xeraco. Pere, molt bona vesprada.
Bona vesprada, què tal?
Això, conta'ns una miqueta com afecta a la mobilitat dels vehicles el dissabte, demà. Fins a quina hora es podrà accedir a la platja? Des de quina hora fins a quina hora estarà tancat d'accés?
Vale, mira, jo vaig a parlar-vos un poc la prèvia. La prèvia ha sigut que portem 2 setmanes de senyalítica en tota el que és la zona sur, que serà més afectada perquè és la zona on transcorrerà tota la meta. I el que hem intentat treballar des de la policia i des de l'Ajuntament, pues, que prèviament tindreu tot senyalitzat, advertint a el que és principalment tots els residents i veïnats que viuen en la zona de platja, perquè puguen reubicar tots els seus vehicles, perquè clar, no és que vinga a la volta, és que encara estem en agost i tenim la zona del casc urbà de la platja pues, plena encara de lo que són residents i visitants.
Mm-hmm.
El tema és...
Sí, digues.
No, digues.
Acaba.
No, el tema, clar, ara, pues, en 2 dies d'antelació, pues, avui ja puc estar un poc més tranquil en el tema de vehicles perquè ho tenim tot despejat i preparat i ja és a l'espera de que vinga tota la comitiva. Primera, el tema de muntatge de lo que és l'avinguda principal, que és, clar, porten tot el tema de material de tanque, senyalítica i tot el que comporta este desplegament que porta la volta.
Claro, i per als visitants o per als residents de la platja de Xeraco, on podran aparcar? No sé si s'han habilitat aparcaments, pàrquings extra.
Sí, anem a veure. Tenim, bueno, per part de l'Ajuntament s'han netejat diverses campes que tenen prou de capacitat. Una d'elles ens cabran més de 1.000 vehicles, en calcular més o menys 1.000 vehicles, més una altra sobre 200-300, més els que ja teníem adaptats, perquè, clar, si en la zona els dissabtes es munta un mercat bastant gran, sí. I el que fem és adaptar-ho en campes perquè la gent pugui reubicar el que són els vehicles i no causa molta molèstia tampoc als veïnats.
Mm-hmm. Molt bé.
I el que n'hi ha previst és el que estàs comentant. El que tenim previst és, clar, l'afluència de gent pues, també és tema d'expectativa. L'expectativa de lo que pugui donar el tema. Sí que tenim previst que el que és la zona de Borrons, que és la zona principal de recta de meta, des de primera hora del matí començarà el muntatge de tanques. Hem parlat en l'organització, a veure de quina manera el que és cruces de carrers perquè els veïns poden donar una eixida momentània, i sí que ens han dit que a les 3 es tallarà totalment la zona de meta.
Vale. O sea, que a les 3 ja no es podrà accedir a la platja.
No, accedir a la platja en el moment que veiem que l'afluència comença a incrementar-se des de la rotonda principal del barco que tenim, sí. Vale, tallaríem l'accés desviant tot el tràfic direcció Tavernes per al canal.
Vale.
Vale, desviaríem tot el tràfic i tot el que siguin residents i tot ja hem adaptat tota la senyalítica, adaptant la zona de pàrquing, que el tindrem des del desvio del mateix barco, mm-hmm. per el que és el camí de Torreguaita, que va per vora riu, tenim un quilòmetre fins a arribar allí, perquè el que és la circulació siga fluida i que no interrompisca el que és el tràfic. El que vaig a veure la volta sap que en la senyalítica del pàrquing la té que seguir, hi ha un quilòmetre, tindrà un pàrquing que el deixarà a 200 metres de la zona de meta.
Molt bé, o sigui que està tot perfectament pensat i estudiat, no, Pere?
Hem intentat, doncs, això, des de lo que porta lo que és este gran event, doncs, intentar facilitar lo que és primer els usuaris de lo que és la platja i veïns, i després el que vinga a disfrutar de la volta. Està clar que qui vulgui vindre a última hora, doncs, ho tindrà molt complicat de poder accedir. Mm. Però, no obstant això, també recordar que també es passa la volta per dins del casc urbà del poble. O sigui, tenim poble i platja.
Claro. Pues bueno, això ja queda dit, que qui vulgui anar a veure la volta, que vaig en temps, que seguís que la senyalítica i que, bueno, un poc de civisme i un poc de paciència, segur que va tot molt bé.
I paciència, sobretot.
Exacte.
Sí.
Clar, quan acabarà més o menys tot el desplegament? Quan tornarem a la normalitat?
Tenen previstes de la volta, perquè clar, ahir ja es manegen els paràmetres que ells creuen, el tema de velocitats i tot, que la zona de meta arribarà al que és el cap de carrera sobre 5:20, 5:30, això vol dir que es pot adelantar o es pot atrasar, però la idea que ells porten. Clar, nosaltres estem fent tot el desplegable per lo que ja sap el que és el passe d'una volta ciclista, que és un minut de veure-los passar.
Ja.
En això que vull dir-te, pues, en el moment que estiguen tots dins de menta, que ells ja es desplacen cada un als seus punts logístics on tenen els autobusos, els equips i tot això, jo entenc que la normalitat del tot podríem agarrar-la a les 8 de la vesprà, quasi tot desmuntat. A partir de les 6:30-7, el tràfic ja s'obrirà en diversos punts perquè la gent pugui eixir de lo que són les seues residències.
Mm-hmm. Vale, doncs pues, a les 6:30, a les 7, més o menys...
Jo entenc que el moment complicat serà de 3 a 6 de la vespre.
Vale.
Un moment complicat que estigui tot tallat, perquè, clar, la volta també porta la seva seguretat. Ja no depèn sols de nosaltres.
Claro.
Igual que la gent que vulgui accedir a la zona meta, que sàpiga que no va poder accedir a la zona meta, que té, la volta mateixa té una restricció de 300 metres que no podran accedir a la zona meta, que no fa falta que vagin fins al final, que tenim llocs per poder veure-ho prèviament.
Claro, o aparcar en un lloc i després ja desplaçar-se caminant per on vulguin.
Cal recordar que Xeraco té un carril bici adaptat que transcorris tot per allà davant la carretera. O sigui, el carril bici de quilòmetre i mig que va del poble de platja també és ideal, un punt ideal per poder veure-ho.
Per allà es pot caminar, eh? Però es pot sí. anar caminant, vale.
Sí, sí.
Molt bé. O sigui, que es pot veure, és un punt privilegiat que ell es podrà veure molt bé. Pere, moltíssimes gràcies. Pere Bofi, inspector de cap de policia de Xeraco, moltíssimes gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé demà.
Moltes gràcies.
Gràcies, adéu, adéu.
Adéu.
Ahora puedes decirle adiós a la ansiedad por la autonomía. Con el nuevo Lincoln Co 08 puedes conducir 200 kilómetros exclusivamente en modo eléctrico y más de 1000 kilómetros en autonomía combinada. Programa una prueba de conducción del nuevo Lincoln Co en tu concesionario Autos Sweden, Gandía. Solo tienes que llamar al 633-648-821 y concertar una cita. Hola Lincoln Co. Adiós ansiedad por la autonomía.
¿Eres amante de la buena gastronomía? Llega la quincena de la cigala a Gandía. Del 1 al 15 de septiembre, disfruta de nuestras jornadas gastronómicas. Saborea los mejores platos elaborados con cigala fresca y local, promoviendo la pesca artesanal y sostenible. De la lonja de Gandía a tu mesa, apostando por productos de calidad excepcional. Apunta las fechas y disfruta de la auténtica gastronomía marinera. Quincena de la cigala de Gandía. Del 1 al 15 de septiembre. Organizada por Destisa Ford, con la colaboración del Ayuntamiento de Gandía. Ambra Llibres. Una temporada carregada de emocions per a introduir-se en grans històries i gaudir de noves aventures. Descobrís totes les novetats editorials en ambrallibres.com. Pots viure més d'una vida. Lleig.
¿Es cool, está lleno de tecnología y mola conducirlo?
Yes, of course.
¿Lo puedo tener por una cuota mensual increíble y sin entrada?
Yes, of course.
¿Y la versión eléctrica por la misma cuota?
Yes.
Descubre el nuevo Opel Corsa en tu concesionario Opel.
Alcodar Motors, tu concesionario Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía y en alcodarmotors.com.
¡Atentos, tripulación! ¡El autobús estelar despega rumbo al cole!
¡Estuches y mochilas listas para cualquier misión escolar!
¡Wow! ¡Módulos galácticos! ¡Lo quiero todo!
Este año vive un curso estelar con el catálogo Vuelta al Cole. Toy Planet, nos gusta verte feliz.
Canjea tu cheque escolar Gandía en Plaza Escuelas Pías 1 y en calle Les Fons 5. ¡Oliva!
Sona esta sintonia, ja saben que toca a quien corresponda. Avui, com cada divendres, venen els responsables polítics a respondre a les seues peticions. I avui tenim aquí a l'estudi a Sebas Gálvez, que és el director general de Serveis Bàsics. Sebas, bona vesprada.
Bona
vesprada. Anem a procedir a llegir els missatges que ens han arribat. El primer diu... bueno, era un mail que deia el Pipicant, ubicat prop dels nous jutjats de Gandia, diu que s'ajunten els gossos i els seus propietaris a les 6 i mitja del matí es fiquen a parlar i a lladrar i molesten els veïns. Diu que ja se'ls ha comunicat i que no fan res.
Bueno, pues desde aquí hacemos un llamamiento a los propietarios de perros para que respeten el descanso de los vecinos, sobre todo pues a esas primeras horas de la mañana. Que eviten charlas en la calle y hagan lo posible porque los perros no ladren. De todas maneras, lo pondremos en conocimiento de la policía local pues para que se pasen por allí a esas horas y echen un vistazo.
Bueno, ahí tenemos esa respuesta. Después también un oyente es quejaba de la falta de mantenimiento en que estaba la zona enjardinada en front de la estación de tren. Diu que ya fa més d'un any s'anuncia un acord entre Renfe i l'Ajuntament perquè l'Ajuntament es farà càrrec del seu manteniment, però la veritat és que a dia d'avui tot està igual i no hi ha ombra i està mal cuidat.
Bueno, pues consultado los departamentos de urbanismo y parques y jardines me indican que se está haciendo el mantenimiento diario de la zona jardinada, así como la limpieza, pero está previsto hacer una transformación total del espacio en 2027.
O sea, que a partir de l'any que ve serà més notòria esta transformació. Després, un altre missatge, un WhatsApp que es dirigia als polítics per a dir que obrir les piscines en les onades de calor no dona resultat perquè la massificació pues, provoca brutícia i excrements a l'aigua amb el consegüent tancament de la piscina. Proposa subvencionar el transport públic per anar a la platja i seria, diu, més efectiu.
Bueno, pues efectivamente es un gran problema cuando hay heces en las piscinas porque se tiene que hacer una hipercloración del agua por temas de salud y de higiene, y hasta que los niveles de cloro no son adecuados para el baño, pues no se puede abrir. Lo normal es que pasen entre 24 y 48 horas. Volvemos a hacer un llamamiento a la población en general para respetar las normas de todos y efectivamente que no hayan defecaciones en las piscinas, y estamos planteando obligar a los menores de 3 años a que vayan con pañal adecuado para el baño. La decisión de abrir las piscinas en las olas de calor pues fue una decisión tomada por todo el pleno municipal y creemos que es una buena medida para la población en general. De todas maneras, tendremos en cuenta la propuesta del oyente de subvencionar el transporte público a la playa pues cuando se producen estas olas de calor.
Proposava això, tindré, crec recordar l'autobús a 1 euro, per exemple, no? Per anar a la, a la mar i poder banyar-se tots allí. No era mala proposta, eh? Ahí ho deixem. Després també, el primer missatge del dimarts, que és que saben de que després dels cartells dels castells de focs artificials no netegen la brutícia que es genera de cartons i plàstics, i en concret parla del castell que van fer al port l'altre dia.
Bueno, pues comentar que en todas y cada una de las actividades festivas que se organizan en Gandía, que además afortunadamente son muchas y todos los fines de semana tenemos un montón de eventos y un montón de cosas, y más cuando se organiza por ayuntamiento, pues hay siempre se dispone un servicio especial de limpieza antes y una vez finalizado el acto. Estudiaremos qué puede ocurrir en ese acto, me consta que se limpió, pero a lo mejor se limpió un poco más tarde o lo que fuera, y el oyente que lo comenta pues no lo vio en ese momento.
Claro, mejor va a pasar just cuando acababa de pasar, ¿no? Però bueno, i ho tenim en compte. Vale, un altre oient que es queixava en un missatge de veu que les marquesines que hi ha davant de l'RH Arena i la rotonda del Pepito La Flor estan trencades, i amb el que està ahí també trencat.
Bueno, pues me pasaron una notificación, enviamos a los servicios municipales para que eliminaran el peligro que había, pero comentar que bueno, que cuando entre la nueva contrata de transporte público pues se procederá a cambiar todas estas marquesinas por unas nuevas, la señalización y adecuar todas estas marquesinas.
Deia que el plàstic és, clar, és un plàstic dur, no? O és cristal, crec que és plàstic.
Algunes són de cristal i altres tenen trozos de plàstic, com si fos metacrislat.
Pues això, que era perillós per a qui gastar este servei. Val, un altre veí de Gandia, que diu que ja fa més d'un any que a la web de l'Ajuntament anuncien un nou pla de residus entre l'any 2027 i 2029, i diu que no entén que es tarde tant, ni pregunta si hi hauran contenidors d'orgànic tant a la ciutat com a l'entorn de la platja.
Bueno, pues efectivamente el plan de residuos está en tramitación. Como tiene rango de ordenanza, pues tiene unos plazos que hay que cumplir. Se hizo una exposición previa de 15 días en la web del Ayuntamiento. Luego se aprobó en Junta de Gobierno la propuesta y ahora está en periodo de exposición de 30 días, que acabará más o menos a mediados de este mes, para recoger las posibles alegaciones que puedan hacer los vecinos y ciudadanos de Gandía. Y a partir de ahí pues quedará aprobado una vez recogidas esas alegaciones que he comentado. En cualquier caso, sí, dentro del plan de residuos pues está previsto la implantación progresiva del quinto contenedor en la ciudad.
Els temes burocràtics, no? Moltes vegades allarguen-les.
Como el plan de residuos tiene rango de ordenanza, pues las ordenanzas tienen una tramitación un poco más larga, ¿no? que cualquier otro documento.
Bueno, pues ahí queda esa resposta. Després ja anem a més missatges que ens arribaven dimecres, o que llegíem dimecres, i diu un oient que es queda satisfet amb la resposta que es va donar la setmana passada de l'ombra, que no es queda, que no es queda satisfet amb la resposta que es va donar la setmana passada de l'ombra en el camí a l'hospital. Creu que deu fer-se alguna cosa per a les moltes persones que van caminant fins allí.
Bueno, pues como ya comentó el concejal Jesús Naveiro la semana pasada, pues no solo se tienen que instalar sombras y refugios en esa zona, sino en muchas otras de la ciudad, centros sociales y sanitarios, calles que están muy concurridas y que no tienen arbolado, y otras que por su ubicación pues el sol incide de una manera más directa. Hay que estudiar también el tipo de árbol adecuado a cada zona, si deben ir adecuados de algún tipo de marquesina o techado, si convienen instalar fuentes, y todo ello pues necesita de un estudio previo y de un trabajo que ya estamos haciendo en el ayuntamiento. Hay que adaptar la ciudad a las nuevas condiciones climáticas, visteis hace poco lo de los refugios climáticos que estamos habilitando, lo que comentaban antes de las piscinas que abrimos en las olas de calor, también algún centro social, el propio MAGA, ¿no? Para que la gente que no tiene posibilidad, pues, de tener aire acondicionado en su casa, por la circunstancia que sea, pues pueda, ¿no? Mitigar un poco, ¿no? Los efectos de esta ola de calor. Pues esto va un poco en este sentido. Y desde el gobierno siempre apostamos, pues, por el plan de humanización de plazas y calles, ¿no? Que siempre queremos, pues, que las calles sean de la gente y de los vecinos. Y eso pasa por la instalación de árboles. Porque estamos viendo, y es un hecho, que cada vez hace más calor con consecuencia del cambio climático y debemos dar solución.
Pero en esta área en concreto que preguntaba el o la oyente, claro, ella volía que més especificació en el sentit de, pues, l'any que ve n'hi haurà ombra o
sí, tot això
encara no es pot...
No es pot. Ara, de hecho, està en obra parte del trayecto hospital, el tema de Sancho Llo, estamos en ello.
Molt bé. Pues ahí queda. Després també un veí de Gandia amb un gos menut que sol·licitava que es puga separar en dos zones els pipicans de la ciutat, perquè així els gossos grans, pues, no, en algun moment no deixen gaudir els més xicotets.
Bueno, pues estudiamos la solicitud de este vecino de separar en dos zones diferenciadas, pues cada uno de estos espacios, sobre todo pensando en los que son más grandes y tienen más extensión, para que efectivamente, yo tengo dos perritos pequeños, pues no entiendo, ¿no? Que si hay perros muy grandes y se ponen a jugar, pues... és complicat.
Clar, que fa por que li faci mal, no? Vale, pues ahí queda esa petició. Després també un veí fa una crida al govern i també a l'oposició de la ciutat per realitzar un manifest, una concentració i qualsevol altra mesura en recolzament al poble ceutí. La població de la ciutat de Ceuta ens va ajudar en la dana. Diu que es podria fer algun acte el proper dia 2 de setembre, el dia de Ceuta.
Bueno, pues me consta que se está tratando el tema. En cualquier caso, pues es un tema sensible donde está sufriendo gente, mucha gente, y que no tiene una fácil solución. Espero que se dé la solución más satisfactoria y más rápida para todos.
De momento ho deixem ahí, ¿no? I ja per últim, el últim missatge del dimecres, que diu, informaven que hi ha un dispensador de sabó buit i trencat en els vestuaris de la piscina convertible del poliesportiu.
Bueno, pues lo hemos puesto en conocimiento del responsable del polideportivo para que se ocupen de su reparación o si procede su sustitución.
Ja passem als missatges que van llegir ahir, Un veí de la platja de Gandia fa una crítica molt irònica de la neteja de les herbes en les voreres. Diu que sols es va netejar la zona que ell va mencionar, però que es deu netejar-se tot, no sols on es produeixen les queixes.
Bueno, pues es nuestra intención y nuestra obligación. Efectivamente, estamos teniendo un problema con las hierbas este verano. El tema de que llovió y luego vino el buen tiempo y las hierbas empezaron a crecer. No podemos usar fitosanitarios potentes por temas medioambientales y temas de seguridad, ¿no? De las calles, por las mascotas, los animales, los niños. Entonces se lleva a cabo el desbroce por medios mecánicos, ¿vale? Entonces, en verano, que hay muchos coches y tal, en las aceras, pues es más complicado, ¿no? De eliminar. Pero bueno, estamos trabajando en ello, seguimos desbrozando, y lo que pasa es que lo normal, claro, cuando llega una queja de algún punto concreto, pues se intenta atender, se registra un aviso y se intenta atender, y entiendo que es lo que ha pasado en este caso, pero seguimos desbrozando y seguimos trabajando en todos los barrios.
Claro, es que, y a mí supase que el tema de tirar pesticidas y todo eso, si un goceto o algún animal se aumenta.
Sí, sobre todo los más potentes, pues bueno, claro. El glifosato, se intenta restringir al máximo su uso en entornos urbanos y en parques y jardines, y se intenta que esté más restringido al ámbito agrícola, ¿no? En este caso.
Y supase que si se lleva, pues tornarán a girar.
Sí, lo que se hace es con medios mecánicos, se corta y luego se retira, pero vuelve a crecer al poco tiempo.
Pues bueno, encounter, vale. Després també, en una foto ens enviaven una foto d'un carrer de bebè que està llegat a un banc en el Parc Joan Fuster.
Bueno, pues ya hemos pasado parte y se retirará si no es que se haya ya retirado ya.
Vale. Un altre veí es queixa de les molestes que generen els pisos turístics, que no considera turisme de qualitat perquè diu no generen despesa a la ciutat i donen moltes molestes, sobretot per el soroll a la nit.
Bueno, pues la oferta hostelera de la ciudad y turística es muy amplia, afortunadamente, y abarca tanto los hoteles como los campings y también estos pisos turísticos, donde la mayoría de ellos, pues, son utilizados por parejas, familias y también vienen grupos de amigos. Entiendo que por ahí este sector de gente es el que pueda producir unas molestias entre los vecinos. Pero el Ayuntamiento de Gandía, pues, no puede prohibir prohibir ni eliminar, ya que está la libertad de alquilar apartamentos a los grupos que las personas deseen. En el caso de ruidos y otras molestias, pues lo que recomendamos es que llamen a la policía local, que ellos se personarán allí y atenderán las posibles quejas e intentarán darle una solución.
Bueno, pues ahí queda esta resposta. També una veïna sol·licitava remolques de lavabos públics de major qualitat i adaptats per a la mobilitat reduïda en les festes de la ciutat.
Bueno, pues tengo constancia de que este tipo de contenedores ya se han instalado en otras fiestas, creo recordar que en las fallas e incluso en las propias ferias, y efectivamente pues era lo posible por instalar más, puesto que es una solución mejor que los policlins más chiquitines y, y como bien dice la vecina, están adaptados también.
Un home també diu que fa 3 setmanes que una trapa de l'asfalt està solta al carrer dalt de Canyar, número 30. Diu que va fer una petició per registre d'entrada el 15 de juliol i encara no l'han arreglat.
Bueno, pues efectivamente enviamos, cuando recibimos el registro, enviamos a los servicios municipales. Esa trapa no es del ayuntamiento, sino de Iberdrola, y me comunican que a principio de agosto se les comunicó la que deberían repararla. Hemos vuelto a pasar el aviso, a recibir el mensaje para que se repare o se cambie la trapa, pero depende de Iberdrola un poco y nosotros insistiremos en que la sustituya. Pero no, nosotros directamente no podemos actuar sobre la trapa.
Vale. Pues ahí queda. Després, diuen que denuncien que continua havent pèrdues d'aigua en el parc de Santa Ana.
Correcto, lo hemos revisado y lo volvemos a arreglar. Es decir, que estamos teniendo bastantes problemas de vandalismo, ¿no? Porque es un tema de vandalismo y de incivismo, de que se tocan los tubos, se rompen los tubos y esto provoca las fugas de agua. Así todo procederemos a su reparación, pero llamamos a, pues eso, a la colaboración ciudadana para evitar este tipo de problemas a los vecinos y de gasto para el ayuntamiento.
Bueno, pues anem acabant ja amb els últims missatges, eh? Diu un oient que es queixa de les olors que es produeixen en moltes zones, sobretot al final de la platja de Gandia, per abonar els camps agrícoles de la Marjal.
Bueno, pues efectivamente estos malos olores son producidos pues por abonar los campos de la Marjal. Ese proceso más o menos se inicia siempre por estas fechas y se ha hecho toda la vida, ¿no? Se ha hecho siempre. Gandia tiene nuestros sectores productivos, además de los que ya conocemos, y en este caso pues la agricultura en la zona de la Marjal. Nos informan que la gallinácea que se tira en los camiones y se remueve con la tierra y que se está tirando estos días, seguramente acaba en una semana, en un plazo de una semana, 10 días.
Claro, el oyente recuerda que es que le molestaba que en la calor, pues la olor y todo eso, pero supongo que eso está, está establecido, ¿no?
Estará establecido por parte del sector.
De los trabajadores. Bueno, y un último mensaje, que nos enviaban una foto de una palmera tallada junto a un contenedor al carrer Rioja 58. Diu l'oient que no es deuria fer estos abocaments als contenedors i apel·lar a la responsabilitat individual de cadascú.
Bueno, pues esto lo comentamos siempre, ¿no? No podemos estar más de acuerdo con este vecino. El ayuntamiento pues pone a disposición de los vecinos tanto el PUNNET como la recogida selectiva, como el servicio de recogida de trastos, que recordamos el teléfono, que es el 96-286-1110. Pero siempre para pequeñas cantidades de residuos. Si un vecino poda un árbol grande, como es el caso, pues es su responsabilidad el tratamiento y gestión de este residuo pues por medio de alguna empresa especializada en su retirada.
Vale. Jo sempre ho diem, que no sé si és que no tenen ràdio, no ens escolten, sí, sí. Però totes les setmanes us recordem aquest servei de recollida de trastos. Sebas Gálvez, director general de Serveis Bàsics, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Es la 1 de la tarde, son las 12 en Canarias. Más de un centenar de personas han sido expulsadas de Ceuta por haber cometido delitos en la ciudad autónoma desde la entrada masiva de finales de julio. Es un dato que ha proporcionado el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, que sigue hasta ahora. Marlaska reconoce también el sentimiento de inseguridad que sufren los ceutíes y trabaja, dice, para rebajarlo. Javier Bañuelos.
Sí, el Ministerio del Interior confirma que hay 7 violaciones bajo investigación que se suman a otras 10 agresiones sexuales en Ceuta. En ese contexto, Fernando Grande Marlaska defiende que están retornando a los migrantes con un perfil más radical y avanza un dato desconocido hasta ahora, el número de expulsiones de migrantes que han delinquido en Ceuta.
Y al día de hoy, más de 100 personas han sido expulsadas por esas razones.
En paralelo, el ministro Grande Marlaska reconoce el sentimiento de inseguridad que sufren los ceutíes.
Pero ¿cómo voy a discutirlo? Es que no sería ni mínimamente empático ante una situación como la que estamos viendo y la que estamos observando. Claro, evidente. Por eso es mi preocupación de que tengamos allí todos los medios personales necesarios.
Por lo pronto, como avanzamos esta mañana en SER, el ministro confirma que 40 antidisturbios de la UIP se van a sumar al dispositivo de seguridad de Ceuta.
Paralelamente está compareciendo también el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, que ha defendido la españolidad de Ceuta y Melilla. Asegura que la diplomacia con Marruecos fue esencial para resolver la crisis en la ciudad autónoma en 48 horas. Ha cargado también contra Italia por los controles migratorios que ha impuesto con España, Pablo Morán.
Eso es, acaba de rechazar con dureza el ministro la respuesta de Italia a esta crisis y su decisión de imponer esos controles dentro del espacio Schengen, que ha recordado Álvarez, también está garantizado en Ceuta y Melilla.
El gobierno italiano sabía que el espacio Schengen está totalmente garantizado. Señorías, la decisión del gobierno de Italia fue arbitraria y fue causada por motivos de política electoral interna italiana.
Álvarez ha presumido de resolver el grueso de esta crisis con el retorno de la mayoría de los inmigrantes a Marruecos en apenas 48 horas, gracias en buena parte, dice, al trabajo de la diplomacia esencial con Marruecos, que tilda de fundamental, aunque advierte sobre las reclamaciones del Reino de la Guía a la soberanía de estas ciudades.
Ni ha habido, ni hay, ni habrá nunca ningún tipo de conversación al respecto. Hemos rechazado formalmente y por todos los cauces diplomáticos disponibles las declaraciones contrarias a nuestra integridad territorial.
Turno ahora para el resto de grupos. Javier Sánchez de Podemos acaba de reprochar al gobierno su incapacidad para apaciguar a Marruecos, que recibe el apoyo de Estados Unidos e Israel.
En Nepal, las autoridades suben a 538 el número de fallecidos en la riada que golpeó el país el pasado miércoles. Se intensifica la búsqueda de otras 937 personas. La mayor parte de los fallecidos se registraron en el distrito de Chitwan. China reconoció además 5 muertos también, en este caso en un condado del Tíbet. Las autoridades nepalíes planean instalar cámaras y sensores para prevenir posibles inundaciones en el futuro y están monitorizando también la situación de 2 lagos. Aquí en España, la investigación del incendio forestal del Saler en Valencia apunta que ha sido un fuego intencionado, un incendio que sigue activo y se trabaja en su control. Vamos a Valencia, Manuel Gil.
10 medios aéreos, 40 terrestres y más de 270 profesionales trabajan hasta ahora en las labores de extinción de un incendio que ha calcinado ya 37 hectáreas de este pulmón verde de Valencia. Un fuego que, como ha avanzado la delegada del gobierno Pilar Bernabé, todo apunta a que fue intencionado porque los agentes del Seprona han descartado ya las causas naturales.
Sí que se ve un impacto directo de llama. Eso lo que significa es que se puede haber dado por causas de una colilla, de un a veces llamado mecherazo, pero lo que es claro es que no hay causas naturales.
De momento se mantiene la evacuación de la pedanía del Saler y los dos campings de la zona. También está cortada el tráfico la carretera CV500 para facilitar las labores de extinción.
Y nos queda la información del deporte. Sara Núñez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Aldo? Muy buenas. Desde esta hora con el sorteo de Europa League, en el que están Real Sociedad y Celta, y también con el sorteo de la Conference para la que se clasificó ayer el Getafe. En un día en el que Julián Álvarez ha vuelto a ser baja en el entrenamiento, mañana juega el Atlético de Madrid, y sobre su situación ha respondido hace unos minutos el técnico rojiblanco Simeone en rueda de prensa.
Creo que de parte del club fue muy contundente, muy claro en todo lo que explicaron. Evidentemente Julián no va a estar mañana. Desde el momento que Julián vuelva a entrenar con nosotros, le daremos todo lo que le hemos dado siempre para que se sienta como se ha sentido, importante, como lo es para nuestro equipo.
Ya hoy arranca la jornada 3 con 2 partidos, a las 7 Racing de Santander Elche y a las 9 y media Alavés Villarreal. Y fuera del fútbol, en breve arranca la 7ª etapa de la Vuelta Ciclista. Allí está Borja Cuadrado. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes desde Vall d'Alba. Estamos en la provincia de Castellón. En unos minutos va a arrancar la 7ª etapa de la Vuelta. Van a ser 150 kilómetros, destino a Aramón Valdelinares, puerto de primera categoría situado en la provincia de Teruel. En una vuelta que sigue comandando Tadej Pogačar después de su victoria de ayer en Castellón, eso sí, con Enric Mas ya como segundo clasificado. Estuvo brillante el ciclista balear, está ahora mismo a 3.34 de Pogacar, tercero Roglic a 4.21 del líder.
Muchas gracias, Borja. Además, vuelve este fin de semana el motociclismo y lo hace con el Gran Premio de Aragón. Acaban de terminar los libres 1, Mar Márquez ha quedado primero. Y más para esta tarde, semifinales del Mundial de Hockey, la selección masculina que se enfrenta a las 6 a Países Bajos en la lucha por una plaza en la final.
Tras los micrófonos de A Vivir, que son dos días, hay mucho más de lo que escuchas.
Hola, equipo. Oye, me dio unos días a pensar en la nueva temporada y de momento lo único que he pensado es que necesito más tiempo para pensar.
Javier del Pino y todo el equipo trabajando para dártelo todo.
Venga, ánimo.
En una nueva temporada. A partir del 31 de agosto, Javier del Pino vuelve a Vivir, que son dos días. Nueva temporada en la SER.
Pues de momento es todo. Continúa la programación local y regional de la SER. A las 2, la una en Canarias, hora 14 con Javier Liébana.
Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
Cadena SER, Comunitat Valenciana. Hoy por hoy Gandía.
La 1:07 del migdia, moment per a fer un repàs de l'actualitat. Anna Llopis, bona vesprada.
Bona vesprada, Celia.
Conta'ns, en què esteu treballant a la redacció?
Doncs més enllà de la Vuelta, que arriba la comarca,
claro.
Ja han comentat al principi de programa l'expectació que està creant en tots els pobles, en Simat, en Barx, en Seraco especialment, sí. I ja hem escoltat també el policia de local de Seraco que ens comentava que vaig a la gent en previsió i en temps
i en paciència.
I en paciència.
Ja ho hem escoltat, Pere Peiró.
Pere Peiró, i comentava que clar, que és de veres que no sols passa per la platja, que també la podem veure en Seraco Poble.
Exacte.
Que no s'agobia.
Que no espere Peiró, que espere Bufí. Va corregir el nostre company, és de veres, és de veres.
Doncs, bueno, més això. Enllà de
sí,
la...
Sí, més enllà de la volta. Sí,
de la volta que arriba demà a la Safor.
Sí.
Avui tenim notícies, moltes de mobilitat. Gandia ha posat en marxa el nou contracte de senyalització viària amb actuacions prioritàries en els centres escolars. La regidora de Mobilitat, Trànsit i Transport, Lídia Morant, acompanyada per l'intendent de la policia local, Salva Morant, ha informat avui de la posada en marxa de definitiva d'este contracte de senyalètica viària de Gandia, una vegada formalitzat el passat 26 d'agost la signatura dels lots adjudicats a l'empresa Zero Vial. Es tracta d'un contracte que tindrà 4 anys de duració, així que al llarg d'aquests anys veurem molta modificació de la senyalètica de la ciutat, però comentava que en aquests moments és prioritari els entorns dels centres escolars.
Además, los entornos escolares también van a ser uno de los espacios prioritarios dentro de las actuaciones que se quieren desarrollar en materia de seguridad vial, incorporando también en una siguiente fase señales luminosas para que estos pasos de peatones, donde pues pasan a diario centenares de niños y de familias, sean seguros y sean visibles. Además, este contrato...
I també de mobilitat s'ha parlat avui també en l'Ajuntament de Gandia, la controvèrsia del dia. El Partit Popular de Gandia ha exigit en roda de premsa al govern municipal que estigui en marxa d'una vegada ja la nova oficina de la DGT. Mm-hmm. El portaveu del Partit Popular, Víctor Soler, recordava que va ser el Partit Popular que la va plantejar en 2004, la possibilitat d'ubicar esta DGT, una proposta que l'alcalde socialista José Manuel Prieto va acollir i va fer pública, el va anunciar, diu, en les oficines de la DGT en Madrid.
Si Prieto hubiera cumplido con la palabra que dio los gandienses hace más de 2 años, este Grupo Municipal Popular no estaría haciendo hoy esta rueda de prensa y estaría asistiendo a la inauguración de una oficina de la Dirección General de Tránsito en la ciudad de Gandía que tanta falta hace.
Ahí escoltava a Víctor Soler i ja tinc resposta a aquestes declaracions per part de l'edil de mobilitat, Lídia Morán, que diu que l'Ajuntament ja ho té tot previst, ja està tot enllestit i preparat, però queda que la DGT habilite els sistemes informàtics.
Y desde el Ayuntamiento de Gandía estamos en disposición tanto de tener un espacio como al personal necesario para dar atención a esta oficina, pero realmente lo que hace falta es que por parte de la DGT se establezcan los mecanismos necesarios a nivel informático para que esa oficina sea eficiente y que efectivamente pueda tramitar todas las cuestiones relacionadas con la DGT. Por tanto, esta vía sigue abierta y estamos a expensas de que la propia Dirección General de Tráfico nos dé las herramientas para poder implantarlo en la ciudad.
I també tenim bones notícies en matèria turística perquè Gandia ja ha revalidat els seus certificats i banderes fins a 2027. Parlem, per exemple, de certificats que autoritzen la qualitat de la platja com la norma ISO 2001, auditada anualment per AENOR i mantinguda de manera ininterrompida des de 2002 a les platges Nord, Agüir i Marins de Rafalcai. També la Q de qualitat turística que atorga l'Institut per la Qualitat Turística Espanyol, és a dir, que els organismes que validen la qualitat turística de la platja ja han revalidat fins al 2027. I una última qüestió, Cèlia, segur que te'n recordes del cas de Dinamita Montilla.
Sí.
No sé si has vist ja la sèrie de Netflix.
No l'he vista, però sí que m'ha comentat que està xula.
Impacta molt perquè es veu molt el Gandia, com anava este home gravant en el mòbil, dient, estic així en la Renfe de Gandia. Estic... Impacta molt.
Pues ja no sé si la vull veure, eh? Jo vull caminar tranquil·la per la ciutat. Ai, mare.
Bueno, és José Jurado Montilla, més conegut com Dinamita Montilla, que està acusat d'assassinat a una dona, a una sevillana de 42 anys, Esther Estepa, en Gandia a l'agost de 2023. Doncs ara que ja s'apropa el judici, la Fiscalia demana per a d'ell 41 anys de presó per violar i matar a Esther Estepa. Un jurat popular serà el que es va encarregar d'este judici. Recordem que ell ja està ara mateix en presó per altres assassinats. El consideren un assassí en sèrie. Tant la Fiscalia com la família de la víctima ja han enviat al jutjat d'instrucció número 3 de Gandia els seus escrits d'acusació.
Pues bé, amb aquesta notícia que ens deixa un poquet el cos alterat, però bé, moltes gràcies, Anna. Jo crec que ha arribat el moment de que parlem també dels pobles de la Safor, perquè, clar, hi ha alguns d'ells que estan en ple festes patronals i un d'ells, ja ho sabem, que és el Moines, portem tota la setmana anant. Jo crec que Dani ja s'ha establert allí, ja s'ha comprat un piset, perquè, clar, estan en festes en el Moines i Dani continua allí. Dani, bona vesprada.
Hola, Celia. Bueno, veus, notes l'ambient, estic molt ben acompanyat. Avui és el dia de l'Ecce Homo i en 15 festers havia de fer la connexió amb els festers de l'Ecce Homo. Bueno, ja vam parlar amb ells quan vam fer el trasllat des de l'ermita, de la imatge, fins a l'església. I ara tornen a ser els protagonistes en esta jornada. Com el diuen?
Carles,
com portes la festa?
Molt bé, molt bé. Esta festa és molt bonica.
Molt bonica i moltes hores de festa, però que s'aguanta.
I de tradició familiar.
Avui és el vostre dia, el dia de l'Ecce Homo. Tu ja vam parlar, no me'n recordo el teu nom.
Carles, també.
Carles, vam parlar el dia del trasllat, des de l'ermita a l'església, i ha passat uns dies. Com està el cos?
Bueno, fer el que pot.
I avui és el vostre dia?
Avui és el nostre dia, avui tot el dia sencer, però sí, fent coses.
Despertar, en coets, en xaranga, la replegar, la missa, i ara en un tres i no res vindrà el foc d'artifici que també tenim.
Sí, avui és tot el dia, des de que t'alces fins que el xites, tot el que vulguis aguantar.
Jo crec que tu, festeu, vas dir que eres fester d'enguany o m'equivoco?
Jo d'enguany.
I tu ja des de fa uns anys?
Ja fa molts anys que estic en aquesta festa.
I a tu el ve de família?
Sí, mi abuelo era de l'Ecce Homo, mon pare també. Al final és tradició familiar aquesta festa.
Quants sou de festers de l'Ecce Homo, més o menys?
Això va per anys, enguany som 16. L'any que ve serem més segur.
Ahir no del carro no baixa ningú?
Del carro no baixa ningú.
Sempre va sumant-se.
I tornen a pujar.
L'Ecce Homo, el cuideu bé la imatge?
Sí.
Bueno, dic que està a bon recaudo en una veïna que fa el manteniment, se li ha fet diverses restauracions.
Sí, està molt bé. Cada setmana van, el netegen, li fa el que tinc que fer-li, però sí, sempre està molt bé allí.
El que hi ha tassol és perquè sempre els festers descarreguen contra alguns més joves que sou vosaltres, però m'ho dic que sou 16 i ara mateix és un moment de tranquil·litat perquè vinga la mascleta, no?
Un moment de trànsit ara.
A la vesprada, Teri, com teniu la vesprada?
Pues...
Té que despejar per a descansar o fer més festa?
Sí, no, tirarem així, ja, bueno, ja anirem enganxant.
Van entrant més... Vaig a fer la prova a veure si puc enganxar... No et deixeu els dos a soles, companys vostres, perquè així sou tots... Vaig dir que sou 16 festers.
16 festers de l'ancià... Home, antes fa anys, molts anys, han arribat a ser 86 festers.
Ostres!
86, per això feren morts i cristians en almoines, perquè eren tants festers que al final feren morts i cristians, però van anar baixant. La joventut, què passa? Que li costa molt... Vale, apuntar-se perquè pensen que va amb molts diners, sí que és de veres, va amb molts diners, però nosaltres estem per arraigament, per els pares, sí. Els abuelos, clar, la meitat que estan així és això, és, al final tens que sentir-ho, i el pare és el que ha de dir, apunta't a una festa, apunta't, perquè tens de ser fester en el poble, perquè si no, i el teu fill després, i és cíclic, si el pare passa, el fill, ah, pues jo, clar, i si no pot el fill, paga-li-ho.
I quin gust, no? Per al pare, per al iaio, veure que la generació és
normal. Mon pare ve a almorzar el dimecres, va venir a almorzar, i a mi va així. Per què? Perquè ell és el que m'ha portat així. Ell és l'anciam. Clar, i quan van faltant, hòstia, et dones compte que ho fem per això. Ho fem per això és com les falles.
Sí, sí.
És tot perquè tens que eixir.
Ja? Gràcies a vosaltres es maté la tradició, si no s'es perd.
Però és que no es perd. Hem arribat a ser tres festers, eh? Però això no es perd, no, per nosaltres no es perd. I ha tornat a veure. Ara, aquest any estan començant altra volta, perquè la gent al final jove vol festa i es dona compte que, hòstia, que, no sé, mira, la joventut...
S'ha de contribuir. Ah. Bueno, la banda de música, que no falte, estan ahí descansant, ara mateix allà van movent-se, i ara, a veure si en un tres i no res comença la pólvora a parlar i que continuï la festa, que no falte, no?
I que sí, per molts anys. I visca l'anciamo.
Apujar bon temps, sí. No pega el sol, que s'agraïs, no plou.
Sues, no el banyes.
Ideal.
Perfecte.
Gràcies.
De res. Passeu bon dia. Célia, jo ara, sí. Si voleu, vos torne la connexió, però no us encanteu perquè igual ràpidament vos demane, vos torne a demanar pas,
vale.
Perquè està a punt de, que deia, de parlar de nou la pólvora, en
aquestes
festes d'Almoines, perquè jo crec que vos apetís, no?
Home,
un
per supost.
De mascletà, focs d'artifici, serà en un tes i no res.
Perfecte, perfecte, Dani, doncs pues fem això, quan cregues que va a començar, ens demanes pas en seguida i i estarem pendents, el donarem pas. Moltíssimes gràcies.
Aviso, chicas, amigas, compis. Por fin he encontrado la tienda de mis sueños. Descaro, sí, 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 Descaro. El bikini perfecto. Puedo elegir la parte de arriba y la parte de abajo a juego, pero con distinta talla. Mis problemas solucionados. ¿Y aún les quedan? Pues claro, pues claro, pues claro. No se terminan nunca. Ay, pues yo, mi vestido más bonito y a unos precios. Descaro, primera línea, Playa de Gandía. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos!
Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David.
Esto promete, mano.
No lo creo. Arranca la tasación. Comienza el tiki-taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
Huele a compra, mano.
Huele. ¡Va! ¡24 horas!
¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. ¡Ven a por más!
¡Venga! Ocasión Plus.
¿Buscas una ferretería donde sí te asesoren de verdad?
Ven a Ferreterías Oliva, en Gandía y Playa, para profesionales y particulares.
Herramientas, menaje, electricidad, seguridad, jardín,
todo para tu hogar o empresa. Ahora más cerca de ti.
Avenida del Raval 50, Polígono Benieto en Gandía y Rosa dels Vents 1 en El Grau.
Ferreterías Oliva, tu ferretería de confianza.
Hay sabores que se disfrutan y otros que se recuerdan.
En Restaurantes Vedrà, cada plato nace de la esencia del Mediterráneo. Una cocina de autor que fusiona la mejor tradición valenciana con la esencia de Ibiza, elaborada con los mejores productos del mercado. Todo ello en un entorno elegante y acogedor, amenizado con la mejor música, en la playa de Gandía, calle Vicente Calderón, junto al Hotel Gandía Palace. Este verano, reserva tu experiencia a través de nuestra web. Restaurantes Vedrà, Playa de Gandía.
El Mediterráneo tiene una mesa esperándote.
seré tu escudo protector, imán que no querrás soltar, mitad de un viaje sin final. Serás el sueño que alcance mi fe, mis ganas de volver mi red antes de caer.
Si hay un destino, será contigo.
No habrá nada que pueda frenar la aventura de quererte aún más.
Ahora que soy invencible, ahora que todo es posible.
A banda de la Volta Ciclista, de la calor i de les festes despobles de la Safor, també està en boca de tots el robatori del tresor de Villena. Segur que n'han sentit parlar. Han furtat 59 peces prehistòriques, la majoria d'or, tassades entre els 1,3 i 2 milions d'euros. Un robatori terrible que inevitablement ens transporta a la sèrie de la Casa de Papel. Carles Miret, arqueòleg municipal de Gandia, bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Clar, tu com a arqueòleg, primer que res, vull preguntar-te això, què t'ha suposat a tu este fet?
Doncs ahir, quan m'ho van dir, era de matí, i va ser una commoció, perquè és que realment vaig pensar que seria, o era el pitjor somni, o el pitjor malson fet realitat per al patrimoni valencià, ara per ara. Perquè si m'hagués dit què es pot furtar, o com es pot fer més mal al patrimoni valencià en poc espai, és a dir, en una col·lecció tancada, etc., t'hauria dit el tresor de Villena. I, efectivament, és el que ha ocorregut. Sí. Per tant, commoció i consternació. Mm.
Clar, si n'hi ha dues hipòtesis, no?, del que es pot fer, quines són?
Sí, bàsicament una de dues. O s'ha furtat pensant en el valor metal·logràfic, és a dir, el pes en or, que són 9 quilos d'or, o bé s'ha pensat en traslladar la col·lecció d'un museu públic a una col·lecció privada, algú que l'ha encarregat. És a dir, que ha dit, jo vull eixa col·lecció, la vull a ma casa, i li l'encarregue a uns intermediadors que s'encarreguen de fer el treball brut, d'alguna manera, que és el del robatori. Entre aquestes dues possibilitats, confiem i creuem dins per a que siga la de l'encàrrec del col·leccionista privat. Sí, perquè com siga simplement pel valor metàl·lic, el risc, ara per ara, molt factible, és que es faça una fossa d'aixòs materials i es transformen en lingots i es col·loquen al mercat. Amb la qual cosa perdríem tot el valor patrimonial d'aixe tresor.
Mm. Clar, ho he dit bé, està valorat entre 1,3 i 2 sí. milions d'euros.
Sí, clar, però això, la taxació, diguem-ne, del que seria...
L'or com a tal.
Clar, el pes en or. Mm. El valor, la taxació que puga ser des del punt de vista del patrimoni està taxat, perquè crec que són 5 milions d'euros. Però, dona igual, si deixem de banda les xifres, la qüestió és que era la col·lecció europea, exceptuant, per exemple, les tombes reials de Micenes a Grècia, la col·lecció més important d'or de la prehistòria europea, al voltant d'això, dels 9 quilos. I torna a insistir, estem parlant de quilos, però estem parlant d'una col·lecció d'or de fa 3.000 anys i el valor històric d'això és molt gran.
Perquè exactament de quina etapa de la prehistòria és?
De la del bronze. Aproximadament al voltant del 1000 abans de Crist, és a dir, 3.000 anys, 3.026 anys respecte d'ara, si parlem en el 1000 exactament. Uh-huh. És a dir, en la del bronze. El que és curiós és que també hi ha peces de plata, també hi ha peces de ferro, però clar, no les han furtat, les han furtat les d'or. Han anat a per el que té un valor en pes i que es pot transformar en lingots.
Pues bueno, ja es descobreix un poquet, no?, per quina hipòtesi tirem més, però bueno, més enllà de això, Carles, sí. Clar, això és el que ens ha passat, el que ens ha fet pensar, si a la Safor, quin tresor podem tindre?
Doncs no tenim res equivalent, però no a la Safor, en qualsevol punt de, m'atreviria a dir, d'Europa. Només n'hi ha col·leccions assimilables, com la que deia de Micenes, i després un parell més de col·leccions a Bulgària, en el que n'hi ha una concentració d'or històric molt gran. A la Safor no tenim res semblant, per tant, i encara que siga contradictori o paradoxal, no podem, o no ens hem de preocupar tant per una cosa com el que ha ocorregut a Villena, que ha sigut, doncs això, una commoció total. Estàvem comentant adés, no?, l'alcalde de Villena plorant, i arriben les festes de Villena i segurament seran molt agredolces. Doncs no tenim res paregut. N'hi ha algun parell de coses de tres aurissacions, podríem dir, de moneda. N'hi ha una a la Vall d'Igna, de moneda, en aquest cas, islàmica, de dirhams, que són de plata, però una troballa històrica que està dispersa ara actualment, però a banda d'això no n'hi ha res més que pugues dir. És un tresor. Tresor em referís que estrictament a la definició de tresor, és a dir, una ocultació en molt poc d'espai d'una gran quantitat d'un metall preciós, sobretot or, plata, bronze, ja no tant, però sobretot or i plata. No en tenim. Tenim troballes d'or, això sí, però no és una gran concentració, amb la qual cosa no ens hauríem de preocupar molt. De totes maneres, això no lleva que altres institucions, altres museus, ja estiguin pensant, l'endemà d'això de Villena, ja estiguin pensant com replantejar la manera d'exposar els objectes que són molt valuosos,
claro,
molt valuosos i que estan molt concentrats. De manera que en una vitrina, simplement en una vitrina, tens molt d'or, per exemple. I possiblement això passarà en el futur per, com dic, replantejar-se si exposar rèpliques i guardar en càmeres cuirassades molt més protegides.